se moren les plantes, no puc fer-hi res, per molt que la regui, se'm penseixen al cap de pocs dies i no en sé el per què.
Se moren les plantes, canta Mazzoni, i el Xavi Miró, que és jardiner i passatgista, el propietari de Miró Jardineria de Caldes de Montbui. És aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia, què tal, com
esteu? Per què rius?
Home, en Mazzoni l'haurem de convidar que vingui un dia aquí i li explicarem.
Però crec que aquesta, crec que ho diu amb doble sentit. Té una altra... Se li moren les plantes, no sembla que no només parla de plantes, parla d'un
altre
tipus d'éssers humans. Obrim el consultori de guàrdia del matí de Catalunya Ràdio. Avui, jardineria. Si teniu consultes, podeu trucar al 93-201-7474. Preguntes al correu electrònic del programa mati@catradio.cat. També a Twitter i a Facebook. Sou dels que presumiu de tenir les plantes boniques, maques, durant tot l'any, o dels que ara, quan torneu de vacances a casa, feu recompte dels cadàvers i la deforestació del jardí? Potser sou dels que directament eviteu tenir plantes a casa perquè no us voleu complicar la vida, com la Gemma Safont, que també és aquí. Bon dia.
Bon dia.
Tu no tens gaires plantes, no?
Jo en tinc moltes.
Quantes?
12 dins.
Adéu-n'hi-do.
I una desena fora.
Doncs tant si us moren les plantes com si no, hi ha una sèrie de trucs bàsics que cal seguir per evitar que això us passi. Per això ens acompanya el Xavier Miró. Envieu les vostres consultes, doncs, 93-201-7474. Recordem que entre totes les consultes que rebem sortejarem una subscripció anual a FilmingCat, la plataforma de sèries i pel·lícules en català. Trenquem mites. És veritat allò que moren més plantes per excés d'aigua que no pas per falta de reg?
Per falta de reg. Home, doncs mira, aquesta és una pregunta interessant, ara ho parlàvem amb la Gemma un momentet. Sí que és cert, el més important sempre és saber la planta que tens davant, quines necessitats hídriques té, no? Perquè de vegades ens pensem que totes s'han de regar matemàticament cada setmana. I si tu saps una mica les característiques de les plantes, que això intentem els professionals ajudar, canvia molt el tema, no? Llavors, si una planta realment com la que tenim aquí davant, que us he portat una cràssula ovata, que és una planta que si la veiéssiu la coneixeríeu tots... Quasi.
Aquesta és de P3. Aquesta... És de manteniment molt fàcil.
Sí, però tot i...
Si se'ns mor aquesta, així, és que realment tenim un problema.
Tot i així alguna... No, aquesta és molt difícil que les mori, tens raó. Llavors, el que dèiem, no? Saps el que mana? I jo no em canso de dir-ho, i fixa't que fa anys que d'això, però és com una qüestió superbàsica, no? No em canso de dir, has de regar la planta només quan la planta t'ho demana o quan la terra està seca. Tu no pots regar una planta si el substracte encara és humit. És com no la necessita, ja té el substracte moll. Per tant, ens esperem sempre...
Hem de tocar la terra i si veiem que està humit o moll, no cal regar.
Hi ha un punt que quan ja passes al segon nivell, ja amb l'aspecte de la planta ja ho veus, però quan no està segur, no passa res, toquem el substracte i si està humit, no el reguem.
Tenim un munt de trucades, comencem amb la Carmen de Gràcia. Carmen, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà...
Que, a veure, tinc unes plantes que estan com cremades, marron. A veure si regant es poden tornar a posar verdes. Perquè tinc una aloe vera que també està de marron i s'ha posat verd.
Doncs, clar, el primer que hem de comprovar és això. Si vostè realment sap que fa dies que no la rega, el primer que comprovarem és el que parlàvem ara, és tocar el substracte. Si quan toca el substracte està realment molt sec, sí que li recomanaré que la regui ben regada, però...
Això és una malaltia.
La següent regada hauríem d'esperar.
Sí, és que no l'he regat.
Clar, si vostè em parla d'una aloe vera, per exemple...
No, sí. Aquesta bé.
Val. I les altres, també podem escapçar les branques seques, veurem si fins on arriba la part seca, i jo, de veritat, insisteixo, jo comprovaria el tema del substracte primer. Després, el tema de les malalties, lo aconsellable sempre és mirar una mica les fulles que encara estan verdes, si tenen algun símptoma, i aquí sí que hauríem d'acudir amb algun professional. Però fixi's bé, que ho parlarem al llarg del programa o de més, que si la planta la tenim controlada amb el tema de la humitat, ens agafarà molt poques malalties.
Carmen de Gràcia, gràcies per trucar.
Bueno, gràcies, bon dia.
Bon dia. Maria Rosa de Portbou, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà...
Miri, jo tinc cactus, bueno, ara ja no els tinc perquè tinc una senyora que em cuida, que se'ls ha carregat tots de tant de regals. I ara he canviat la terra i n'he salvat uns quants, però tinc la cinta de la sogra, aquest cactus tan gros...
Sí, que punxa
molt. Que vull saber
molt.
Cada quant s'ha de regar per posar-li en allà i dir-li cada dia.
Clar, si volem fer-ho metòdic, lo millor amb aquest tipus de plantes, que és, com vostè ha vist, la cintura de la sogra, és un cactus molt gros, que reté molta aigua a dintre, millor és marcar una pauta així a molt llarg temps, no? Un cop a la setmana, mig litre d'aigua, depèn del test que sigui de gran, però un cop a la setmana, màxim, i d'aquesta forma...
No, en... regava cada 15 dies, però ara no puc fer perquè tinc artritis,
ja.
I no puc agafar ni una botella d'aigua. I ella... Diu, ja he regat les flores. Bueno, i no sé el que fa, però me'ls ha negat.
No, doncs un màxim un cop a la setmana. I si és menys, millor encara.
Maria Rosa de Portbou, gràcies per trucar. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vostè. Bon
Gemma, tenim també consultes al correu electrònic.
Ens escriu la Teresa i ens pregunta una qüestió sobre un mandariner que té un test en una terrassa. Diu que li toca molt, i toca molt el sol i que li estan caient les fulles i té unes taques fosques, però no és capaç de veure si té alguna mena de bitxo o d'insecte. Que a veure si li podem donar alguna solució.
Alguna solució. Ai, aquest mandariner. Amb els cítrics, en general, i cultivats amb testos especialment, són plantes que necessiten ser ben regades, perquè és veritat que els agrada un bon reg, però també és veritat que el cítric no suporta l'excés d'aigua. Justament va lligat, fixeu-vos amb el que estem parlant, no suporta l'excés d'aigua. De vegades, quan és un test gran, no ens en donem compte, la part superficial està seca, però sota la part de baix del test, del fons del test, es conserva humitat. Això pot provocar la caiguda de fulles amb un cítric. Per tant, primer regularem el reg, recordeu, regar ben regat quan el regueu i no tornem a regar fins que seca, i el que sí que podem fer ara és ajudar-lo amb algun tipus de fertilitzant, líquids que n'hi ha de molt adequats pels cítrics també.
És millor regar de dia o de nit?
Mira, quasi és indiferent, sempre i quan no mullem les fulles de les plantes.
Quan hi ha sol.
Sí, quan hi ha sol, millor no. És per un efecte quasi pràctic, perquè primer, que provoques un contrast molt gran en les fulles, tampoc els hi agrada massa, i segona, que evapores molta més aigua, perds molta més aigua. Si tu regues al vespre quan el sol ha baixat, és una qüestió d'optimitzar la humitat que apliques a les plantes, no?
Més consultes, Gemma.
Ens n'arriba una de la Leonor via Twitter. Diu que té 4 violes africanes molt verdes, molt maques, però fa 2 anys que no li fan flor. Diu que les va separar d'una sola planta i ja no han florit més des d'aquesta separació. Fins i tot ens adjunta una fotografia perquè veiem l'estat. Estan bé, però no tenen flor.
El millor, senyora, aneu-ne a l'altre, apropeu-les una miqueta, a veure si floreixen més. La violeta africana, bromes a part, és la Sant Pau, és una planta que necessita poquíssima aigua. O sigui, aquesta sí que és una planta que absorbeix tota l'aigua, se la queden els troncs, si us hi fixeu té uns troncs molt, molt tous i de més, i això és un magatzem d'aigua per ella. De totes formes, si la voleu ajudar amb algun tipus d'adob, que ja n'hi ha, específics per floració, que porten més potassa i de més, és tot el que ara podeu fer juntament amb que tingui llum. I ja veuràs com sí que florirà. Una mica de paciència, també, eh? Green grass around my window,
young leaves that the wind blows. Consultori de Guàrdia, al matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Xavier Miró, jardiner i passatgista de la jardineria Miró de Caldes de Montbui. Tenim al telèfon la Pilar de Tardell. Pilar, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
Mira, la consulta que volia fer és que tinc un magnòlia orientat al sud i aquest estiu, amb aquella calorada tan impressionant, es van assecar tots els brots nous i les fulles del voltant. Aleshores, no sé si els he de tallar o he d'esperar doncs, que es refacin i comencin a brotar de més endins si la planta no s'ha mort. És això.
Sí. Gràcies, sí. La magnòlia, que és un arbre molt bonic, és veritat que aquest any vam tenir unes puntes de temperatura de superiors a 40 graus, i llavors hi havia plantes que, per molt que la reguessis, l'evapotranspiració era tan gran que la planta no podia, diguéssim, alimentar la fulla amb aigua, perquè ens entenguem. Per tant, aquest símptoma que té vostè, aquest arbre és superresistent, jo l'únic que faria és, perquè estèticament no faci lleig, i si arriba, si no és molt gran i arriba, jo tallaria les fulles seques, inclús una part del brot, una part de la branqueta. I no passa res, tornarà a brotar, si no ara, a la primavera, segur.
D'acord.
Pilar, doncs gràcies per trucar, a veure si recupera aquest magnoli.
Això faria molta il·lusió.
Gràcies, bon dia. Anna de l'Eixample, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà.
A veure, jo tinc un jasmí que, bueno, se'n va secar totalment, però va quedar una resta i, bueno, ha anat tirant, no ha fet flor, això sí que és veritat, però ara té unes taquetes blanques i algunes fulles han començat a secar. I jo sospito que això deu ser algun bitxito.
Algun bitxito. Són bitxitos o no?
Sí. Jo saps què explico, també? És que una planta, perquè tingui algun bitxito, entre cometes, ja així, en broma, no passa res. O sigui, que en tingui algun d'insecte o de més, no passa absolutament res. El problema és quan hi ha molts, quan hi ha tants, que no deixen créixer la planta o afecten el seu creixement. Per tant, si té algun bitxito, entre cometes, passa res. El podem treure de forma així una mica artesanal, amb un cotó, doncs, amb una mica d'aigua i sabó, per exemple, i sobretot també les branques que es van assecar, anar-les tallant, afegir una mica de substracte nou, una mica d'adob. L'adob ara, a final d'estiu, insistirem, perquè és una mica important, perquè hem patit tant estrès a l'estiu les plantes, que ara, doncs, una mica d'alimentació, la veritat és que les ajuda molt. O sigui que no hi patim massa amb això. Recordeu lo de l'aigua, sempre, eh?
Anna de l'Eixample, gràcies per trucar, bon dia.
Una altra pregunteta. Quin tipus de flor podria ser, o sigui, planta que faci flor i que no necessiti massa rec? Perquè, clar, les crasses estan molt bé, però a mi m'agrada veure color a la terrassa.
Bueno, és de color verd, la crassa.
Ja.
Bueno, de totes formes, nosaltres quan comprem les crasses, dic nosaltres en general, les comprem moltes vegades sense flor, però sapigueu que fan flors molt boniques, també, eh? Una d'elles, la més coneguda, que potser inclús seria la que ara podria recomanar, són els calanchoes, no?, que és aquesta planta grassa que fa moltíssima flor i, a més, necessita molt poca aigua. O sigui, aquesta podria ser un bon consell, que la podem posar inclús a dintre o a fora. Si fa molt fred, estem en una comarca molt interior, doncs a l'hivern no podem arrasar una mica contra la. Però mira, aquesta seria una bona proposta, el calanchoe.
Ah, molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies, Anna, bon dia.
Adéu, bon dia.
I també truca la Carme del casc antic de Barcelona. Carme, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, jo sóc un desastre amb les plantes i si l'encerto l'endivino una mica, no? I llavors sempre faig el mateix i, en canvi, hi ha moments que n'hi ha algunes que penso que ja està mig morta i després fa una floració impressionant i jo mateixa em quedo parada perquè no sé què he fet diferent perquè funciona. La pregunta meva seria el geranis, el casc antic a Barcelona. Jo sóc un desastre perquè hi ha la mosqueta blanca i pràcticament estan fets un desastre. Llavors la meva pregunta seria: hi ha algun producte que no sigui químic natural pel tema de la mosqueta blanca? I a part d'això, la Conca de Barberà vaig plantar tres figueres, cada una té una història. Llavors, per què cauen les fulles de la figuera quan no han de caure? Per falta d'aigua? Aquesta seria la meva segona pregunta.
Gràcies, sí? Carme. La primera, ja com deia abans, el millor remei per guarir segons quines malalties o evitar-les és procurar que la planta estigui saludable. El gerani necessita, almenys jo és la meva experiència i el que jo crec, el gerani necessita estar amb el substracte sec, o sigui, que s'assequi la terra abans de regar-la, perquè si no, entrem en una dinàmica de debilitació, no? Tu vas regant el gerani, la terra encara està humida i no ens ho sembla i es va debilitant. Per tant, tinguem en compte això, és una planta que li agrada el menjar, i en quant a la mosca o la papalloneta aquesta que posa, li surt l'oruga que se'l menja, hi ha unes maneres molt ordinàries i molt senzilles, que és la flor, abans que estigui madura, anem-la traient, sisplau, perquè la papallona posa els ous a dalt de la flor, neix l'oruga i entra dintre el gerani. Per això, si nosaltres tenim una mica de paciència i anem traient la flor abans que estigui a passar del tot, aconseguirem dues coses. Una, que l'oruga no entri al gerani, i dos, que el gerani floreixi molt més, perquè realment estimulem la floració. A partir d'aquí, algun sistema natural, hi hauria algun tractament, per exemple, amb tot el que són extractes de plantes naturals, per exemple, l'ortiga és una bona planta, ja, mira, si teniu la... quasi la desgràcia de tenir un fumador a casa, la nicotina és un insecticida molt potent.
Sí?
Llavors, sí. Agafeu les borilles dels cigarrets, ja dic, espero que no hi hagi gaires fumadors, però, en fi...
No, no tinc cap de fumadors.
Però és una manera. I llavors, una manera preventiva seria, amb aigua barrejada amb sabó, ruixar quan veiem les papallones volant per allà. Llavors, aquesta aigua amb sabó debilita també els insectes i no els hi va gens bé. Però allò de les flors, feu-me cas, i allò de regar-la només quan la terra estigui ben seca, ja ho veuràs.
Ah, està bé.
Carme, gràcies per trucar des del casc antic.
Allò de la figuera.
Les figueres hauríem de saber si cau la fulla a mig agost, finals sí. de juliol, mig agost, sí. i són fulles de la part interior de l'arbre, no hi hem donat més importància. El tema seria si caguessin fulles dels brots, dels brots que neixen, que no crec que sigui el cas. Vull dir que és una purga bastant natural que fa. Sempre observem la part nova, si està brotant de forma normal o no. Si són interiors, tranquils, no passa res.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Carme, bon dia.
Adéu, bon dia. I'm sitting here in the boring room. It's
just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder.
Consultori de Guàrdia, al matí de Catalunya Ràdio, 8, jardineria, més consultes, Gemma Safont.
Mira, ens n'arriba una de la Mireia, que demana a Xavier si li pot recomanar alguna planta apta pels gats, perquè té una gata experta en menjar-se les plantes. I diu que els cactus no, que això ja ho dona per fet.
Home, potser primer que li doni menjar, faig broma, però que vagi ben alimentat i després no es menja tant les plantes. No, hauríem de buscar algun tipus de planta més arbustiva, que tingui una tija potser més gruixuda. Jo no sé si també es refereix, a part de menjar, de que tendeixen a anar a rascar les terres i a fer, en fi, les seves coses per allà, que això sí que hi ha un mitjà molt fàcil, crec jo, no? que és posar algunes pedres, algun material sòlid sobre el substracte. D'aquesta forma ja no hi van. Hi ha uns repel·lents també, hi ha uns repel·lents molt ecològics i molt naturals, que en forma d'esprai els pots posar, o polvoritzador, els pots posar al vol de les plantes i també els espanta una miqueta.
Doncs mira, una altra consulta. En Josep diu que té dos ficus en un terrat a l'Eixample de Barcelona i diu que sempre li agafen uns bitxos negres allargats que es recargolen a les fulles. Diu que el ruixa amb aigua barrejada amb rentaplats, entenc que és sabó, i més o menys els controla, però que li costa molt que desapareguin aquests bitxos. Si li pots donar algun consell.
És cert, el ficus té aquesta tendència, eh? Són uns insectes que al mossegar la fulla fan que es cargoli i et queda aquest aspecte lleig. Jo, en aquest cas, seria partidari de fer, si no volem, evidentment, penseu que quan parlem d'això sempre hi ha insecticides químics i que s'ho carreguen tot, eh? Vull dir, els bitxos i tot el que troben. Però bueno, abans d'arribar a aquest extrem, en aquest cas, jo agafaria, esporgaria amb unes tisoretes tots els brots que tenen cargolats. No passa absolutament res, quasi bé el contrari, quasi els hi fem un favor als ficus, i una vegada nets, podem aplicar el sabó que fa servir ell, està bé, com a preventiu, però ja com a preventiu, saps? De tant en tant, a la que detectes que hi ha algun bitxet d'aquests, tal. I després alimentem-lo, perquè tu pots anar tallant sovint, anirà brotant, i l'insecte aquest no dona l'abast amb la planta. És que vull dir, sí que es queda controlat a una quantitat més mínima d'insecte.
Qui no dona l'abast és la Carla Verdés a agafar el telèfon, perquè tenim una llau de trucades i de correus. Mercè, de Sant Feliu de Codines, bon dia. Mercè, endavant. Mercè? Hola, no tenim a Mercè. Són gairebé 11:45, ho hem de deixar aquí, però no sé si proposar-li directament, perquè també teníem preguntes de l'equip, jo m'he quedat amb molts dubtes, no sé si proposar-li directament que torni la setmana que ve, perquè hi ha moltes trucades que han quedat pendents i correus per respondre. Hem d'anar al temps a la carta, temps a la carta 93-201-7474, amb el Tomàs Molina. Xavier Miró, jardiner i passatgista, propietari de Miró Jardineria de Caldes de Montbui, moltes gràcies per venir al matí de
gràcies
Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres, quan vulgueu, aquí em teniu. Gràcies,
bon dia. Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio amb Albert Segura.